La xerrada que us faré la propera mitja hora té un àmbit una mica diferent. Hem vist en França la que parlant de robòtica educativa. Jo vinc d'un centre de recerca, un centre de recerca que es dedica a fer recerca en robòtica, que és aquí a Barcelona. També fem robòtica educativa, però robòtica educativa a nivell després de la universitat, i per tant el públic que tenim és una miqueta diferent. Fer recerca és una cosa molt interessant, perquè fer recerca vol dir que ens plantegem problemes que no sabem com resoldre encara i intentem resoldre'ls. A vegades ho aconseguim millor i a vegades no ho aconseguim gaire millor. Però aquest és el repte. El repte és trobar maneres de que els robots, sobretot els robots que han d'anar després a parar a la indústria, i a la presentació veurem que la indústria cada vegada està canviant i el que nosaltres anomenem indústria comença a ser entorns domèstics, entorns amb persones, entorns com aquesta sala, per exemple, aquí podríem tenir un robot de protocol donant servei. Doncs aquests robots que han de donar servei cada vegada siguin una mica més útils a la persona. El primer problema que tenim és que quan parlem de robòtica humanoide tenim un competidor molt greu i és tota la ciència-ficció. La ciència-ficció ens ha fet pensar que un robot humanoide és una cosa que de seguida ja interactua amb nosaltres, té grans habilitats. Si jo us dic què penseu quan penseu en un robot humanoide, doncs els més petits segur que comencen pensant en això. Si és un robot que corre, que té unes capacitats augmentades o no, increïbles, a més pot raonar, que té una cosa molt important que és sentit comú, això és una cosa complicadíssima de programar. Penseu que això és del 2004, fa 10 anys, d'això. El següent robot que podríem arribar a pensar, una mica més antic, és l'home del bicentenari. I aquí és on ens vam començar a plantejar els dilemes ètics. El robot volia ser cada vegada més persona. I un dels robots que ha volgut ser cada vegada més persona és el Data, de Star Trek. Jo, si em deixeu triar, jo vull un d'aquests. Per casa. Per què? Doncs perquè realment és un robot que té grans capacitats, és com tenir una persona. De fet, no era un robot, era una persona, no sé si ho sabíeu. En aquest tipus de robot es va plantejar realment molt el dilema aquest de per què com els robots podrien arribar a tenir consciència. El següent, no m'he pogut evitar de posar-lo, és sí, però no sé si us recordeu de Rocky 4, espero que no, no cal que us recordeu, però Rocky 4 sortia un robot, es comprava, com que tenia tants de diners, no sabia què gastar, sinó es comprava un robot. I el robot portava l'esmorzar a l'avi al llit, pensava. El que em permet això és introduir un tema, i és, tots aquests robots que tenim es mouen amb cames. Són robots humanoides, on la manera de moure's és amb cames. Això en realitat és molt complicat. La robòtica té molts problemes oberts, molts. Si a més introduïm el problema de moure's, el problema de caminar i no caure's, encara és molt més complicat. I aquesta és una de les raons per les quals no veiem robots avui mateix donant voltes per aquí, donant-nos servei. Perquè tenim molts problemes per resoldre, encara no sabem, un d'ells, el de la locomoció. Aquest robot, de totes maneres, com que l'haurien de posar de veritat i no volien posar una persona dintre, els de Hollywood, van decidir posar-hi rodes, que és una solució que després veurem que es pot prendre i és molt factible, també. El següent robot, fixeu-vos que només vam fer un robot, era RoboCop. No és un robot perquè en realitat és un cyborg. I això permet introduir-vos aquesta terminologia estranya que ens hem inventat els que fem recerca sobre què és un cyborg, un geminoid, un ginoid, tota aquesta terminologia horrorosa. En realitat, el que hem de pensar és robot humanoide o cyborg, que són les separacions que m'agradaria que us quedés clara. Cyborg és un humà amb capacitats augmentades. I d'això n'hi ha, no sé si ho llegim a la premsa, hi ha gent que s'implanta xips, perquè d'aquesta manera el control de quan entren a l'oficina a treballar o no, doncs ja el tenen incorporat, d'anar a fitxar. Hi ha xips que controlen la pressió sanguínia, per exemple, llavors algú directament té monitoritzat la pressió sanguínia que té en tot moment perquè té unes petites càpsules insertades. Això s'estan fent experiments actualment. Si ens anem una mica més enrere de què pensaven els nostres avis quan els parlàvem de robòtica, un dels primers robots era el Robi, que era aquest d'aquí, d'una sèrie que es deia, d'una pel·lícula que després és una sèrie, que es deia El planeta prohibit, de l'any 56. Com a curiositat us he posat que aquest robot construït, aquest robot va costar 125.000 dòlars de l'època. Era barat, era econòmic. I a dintre portava 800 metres de cable. Hi havia una persona per moure els braços. A dintre hi havia una persona perquè els braços no es movien sols, però en realitat tenia molts mecanismes que es movien sols. Recordeu, hi havia llums que s'engegaven, hi havia coses que rodaven, doncs era un semi-maniquí. I dels primers robots que vaig començar a imaginar va ser la pel·lícula Metrópolis, la Maria, el 1927. Però el primer robot que van imaginar ja el 1927 era un robot que tenia totes les capacitats, es podia moure, contestava, tenia sentit comú. Després de gairebé 100 anys, això no ho som capaços de fer, ja us ho anuncio ara. Veurem durant la presentació moltes capacitats que som capaços ja de més o menys tenir a punt, però un robot com el que van imaginar el 1927 no som capaços, encara. Quan imaginem robots, i això és una petita mostra de tots els robots que podríem arribar a imaginar, és curiós, els humans sempre ens imaginem robots en forma humanoide. Per què? Moltes vegades no és la millor solució. Quan parlàvem de cames o potes, fer un robot que camini amb potes i no caigui és realment difícil. En canvi, posar una base amb rodes que no caigui és realment fàcil. Per què ens imaginem robots sempre que són humanoides? Intentaré respondre la qüestió una mica més endavant. Primer de tot, quatre definicions. M'agrada començar així. Què és un robot humanoide? Un robot humanoide és un robot, suposant que sapiguem què vol dir robot, que la seva forma més o menys sembla la forma humana. Per exemple, aquest és un robot amb el qual quan estem treballant en un projecte, es diu Armor 3, podríem dir que és un robot humanoide, perquè el veus i et recorda un humanoide. En aquest cas doncs, té ulls, té un cap, té un coll, té uns braços, mireu que té dins. En canvi, un androide és una miqueta més. Un androide és un robot humanoide que a més s'assembla de veritat a un humà. I aquest és un androide que han fet a Corea, es diu R3, de fet ja existeix R4, val? I l'objectiu és que realment sembli humà. En aquí la recerca té dos camins completament separats. Si vull fer un robot que més o menys s'assembli, li puc donar capacitats. Per exemple, aquest robot és capaç d'agafar coses i és capaç de moure's per l'entorn perquè té una base que permet moure. Com que per fer un robot que s'assembli a un humà necessito posar-hi moltíssim esforç i moltíssima maquinària a dintre, en realitat el que tinc són maniquins. Aquest robot, per exemple, ha d'estar assegut en una cadira perquè no té capacitat de moure's. Val? Perquè tot l'esforç l'hem construït, l'hem fet, a que tingui expressions facials, a que mogui els ulls... Val? Però això ens ha tret potència de poder fer que el robot realment actuï, interactuï amb nosaltres, etc. En realitat, què esperem? Què esperem d'un robot humanoide? Val? Tots esperaríem això que jo escric, no? Doncs que es mogui com un humà, que la seva manera de moure's no vagi fent de qualsevol manera, sinó que es mogui d'una manera natural, perquè després tenir-lo per aquí sigui agradable, que es comporti com un humà, i això és molt complicat, és a dir, que quan jo, quan el robot percep una reacció o qualsevol situació, es comporti com nosaltres esperíem que es comportés un altre humà, això és molt important. Si el robot no es comporta com jo espero, crea rebuig. I la que és més complicat és que pensi com un humà. Aconseguim fer coses amb intel·ligència artificial perquè els robots raonin, però encara estem molt lluny de com un robot realment pensa. Ja que sigui creatiu, ja no us dic, això és una altra mida. Però que pensi, és a dir, que tot aquest mecanisme de moure's, reaccionar, vingui fet perquè pensa com un humà i no sigui un pur programa fet ad hoc, és molt complicat. La primera qüestió que hem entrat, i us preguntava per què fem robots humanoides, és si li posem rodes o li posem cames. Aquí teniu un parell d'exemples de robots amb rodes, aquí teniu un parell d'exemples amb robots amb cames. Aquests dos són curiosos, sembla que hi ha una empresa d'aquí a Barcelona que els construeix, que és Pal Robotics, està aquí a Barcelona. Són dos dels models que actualment, i la realitat és que és una part de dalt que en el disseny és més o menys semblant, senzillament que la part de baix, en un lloc hi posen rodes, i a l'altre lloc hi posen cames. Per això és un exemple bo. Però penseu que en comptes de cames podem tenir cames d'altres estils, o en comptes d'aquest tipus de rodes, podem tenir aquestes rodes d'aquí, que suposo que el coneixeu, és el Pathfinder, que vam enviar a Mart a fer exploració. El primer, hi ha una llista de criteris, pot ser tan llarga com vulgueu, jo diria d'aquests, i el primer criteri que m'agradaria pensar és sobre l'estabilitat, és a dir, si jo el robot el moc o ha d'anar per un terreny, o que sigui, quina de les dues maneres de moure's pel món creieu que és més estable? Algú s'anima i em diu dret a l'esquerra? Rodes, no? Jo també penso que rodes. Sobre el criteri del disseny fàcil, què és més fàcil? Dissenyar dues rodes amb una roda boja darrere, o quatre rodes, o penseu el que vulgueu, Home, hi ha dissenys de nodes una mica més complicats. Però és més fàcil dissenyar això, és més fàcil dissenyar cames senceres amb 6 graus de llibertat per tot l'ajet que no deixen gaire. I fàcil de controlar. És més fàcil tenir dos motors que els engego i això ja va endavant? O és més fàcil tenir cames que els he de moure? Penseu que caminar home és molt complicat, perquè hem de posar el pes on toca. Nosaltres ho fem conscientment, però penseu que quan volem fer un robot per caminar, primer hem de canviar el pes, després hem d'aixecar una cama, després hem de moure, si no sortia un moment d'inestabilitat, llavors hem de canviar el pes una altra vegada per poder tenir la cama lliure, és tot molt complicat. Per tant, què és més fàcil de controlar? Un robot amb rodes, un robot amb cames? Ah, tots d'acord. La velocitat, amb què vaig més ràpid? Amb un robot amb rodes o amb un robot amb cames corrent? Rodes, no? Molt bé. Vaja, doncs rodes. Maniobrabilitat, és a dir, jo estic parat, vull començar a sortir cap allà, començar a sortir cap aquí, vull tenir angles de gir curts, què penseu que és més fàcil? Amb rodes o amb cames? Aquí depèn, no? Aquí podríem dir depèn, perquè un humà, si vull anar cap allà, doncs puc fer així, si no, m'hi fa la tomanolla, també amb un robot de rodes, depèn de com estigui banyat. Un cotxe, per exemple, no pot fer això. Podria dissenyar unes rodes que sempre poguessin fer, però llavors el disseny és una mica més complicat. Bueno, aquí posem un punt per cada, val? La capacitat de càrrega, jo vull portar 50 quilos a sobre del robot, perquè em transporti... Sí, més fàcil amb cames o amb rodes? I l'entorn flexible, aquest és molt important, val? En principi, un robot amb rodes només pot anar per entorns que siguin plats, que estiguin preparats. Per què? Perquè quan hi ha esglaons, per exemple, una cosa tan senzilla com a casa, hi ha moltes cases que hi ha esglaons, un robot amb rodes normalment no els pot superar. En canvi, un robot amb cames sí. Per tant, què creieu que és millor si jo l'entorn no el puc tenir controlat? Un robot amb rodes o un robot amb cames? Amb cames. Ja, però aquest mira per on te l'he pintat. I això no és un entorn fàcil. Veus? Per tant, un punt per cada. Val? La conclusió és, si és tan fàcil amb rodes, per què coi ens estem entestant a posar-hi cames? No? Perquè ens agrada. És una possible resposta. L'altra possible resposta és perquè el cor avantatge deu tenir si nosaltres tenim cames i no rodes. La comunitat, tothom té les seves raons. A mi segur que la veritat no em convenç cap. Us ho deixo pensar. Però la pregunta és, si és tan fàcil amb rodes, per què fem cames? La pregunta és, ja una mica més enllà, no només rodes o cames, per què fem robots humanoides? Per què fem robots que tinguin la forma humana? Això és el vídeo d'una prova que van estar l'any passat a Robocap, a Indoven, i aquesta prova el robot està en un entorn d'una casa i en aquest cas ha de moure's per aquest entorn. Val? Aquest és el robot RIM, l'heu vist en la experiència anterior. Per què ens entestem a fer robots humanoides? Hi ha dues raons bàsiques. La primera és que les eines que tenim en el nostre entorn, les coses que el robot ha d'interactuar, són fetes per la vida humana. Les llaunes que s'han d'agafar, les eines, les tisores, el taladre, totes aquestes coses tenen forma han estat pensades per fer servir per humans. Per tant, fer un robot de mida humana, diguéssim, té sentit. I la següent és que els escenaris, els llocs per on s'ha de moure el robot, també són llocs que estan pensats per entorns humans. Per tant, fer un robot que tingui mida i les habilitats humanes té aquest sentit. Fixeu-vos, aquí hem vist, no?, quan ha passat per sobre la taula i hi ha tot d'objectes que el robot ha d'agafar. El robot, d'alguna manera, s'ha de comunicar amb humans. Per tant, tenir un robot a la nostra vida, de manera que ho he dit abans, sembla que ha de facilitar la comunicació. I tenir un robot amb els braços de mida humana sembla que ha de permetre que les coses que són humanes siguin més fàcils d'agafar. Fixeu-vos, aquest robot ara parla amb el jurat, es presenta, li dona el seu punt de presentació, aquesta era la tasca que havia de fer. Veieu, a la mà porta un full que és la seva descripció. Ja veieu que l'entorn és de mida humana. No només en entorns domèstics, és d'interès fer robots humanoides. El DARPA, que és un organisme d'Estats Units, organitza concursos. Un dels famosos que va organitzar era el de conduir sol per un desert, com temps, després el de conduir, un cotxe havia de conduir sol per dins d'una ciutat. El nou repte que s'han plantejat és el de fer que un robot humanoide pugui ajudar en desastres. tots ja veieu que això ve arrel del desastre de Fukushima. Per què? Doncs perquè en un entorn com el de Fukushima no existien robots que poguessin ajudar. Per començar, els japonesos no en tenien. I els únics robots que van poder ajudar els van haver de comprar o llogar als americans, cosa que pels japonesos va ser una vergonya absoluta. I els únics robots que podien enviar eren robots militars, que eren o bé quatre rotors petits per veure imatges de dintre, o bé uns robots petitons amb orugues per intentar agafar quatre mostres. Però el desastre era tal que no, realment no podien arribar gaire. Per tant, vista aquesta necessitat, van decidir fer robots humanoides que solucionessin això. I la història que s'han inventat és la següent. Arriba un robot humanoide, ha de tenir cames i ha de tenir braços, agafa un cotxe a l'exèrcit, normal, puja a dintre, condueix fins al lloc del desastre. Quan arriba al lloc del desastre, perquè el cotxe ja no pot tirar més, es troba tot de brutícia per terra, per tant, baixa del cotxe i comença a caminar en entorns de qualsevol manera. Arriba en el lloc on hi ha hagut el desastre, a davant de la porta per on ha d'entrar hi ha porqueria, per tant, la treu. Obre la porta. Entra dintre i troba unes escales, per tant, puja les escales per anar al primer pis, a veure què ha passat. Quan arriba al mig, resulta que per on hauria de passar no hi és i, per tant, trenca o talla amb una eina una porta per poder, per una paret per entrar dins. Quan arriba dintre, agafa una bandera d'aquestes de bomber i la carrega amb ell per portar-la fins on s'ha de parar el foc. I se'n va a la vàlvula i l'obre perquè hi hagi. Aquesta és la història que aquest any ja estan provant amb robots humanoides. No, han de ser completament autònoms. No, aquesta és la gràcia, aquesta és la gràcia. No, el robot ha de ser autònom. És un repte, és veritat. Aquest any les primeres proves han sigut un desastre, és veritat. La primera vegada que van fer conduir un cotxe sol també va ser un desastre. I al cap de dos anys Google ja tenia cotxes conduint sols per estats d'Estats Units. Per tant, aquest any que han fet la primera prova ha sigut una mica desastrosa, però l'any que ve o d'aquí dos anys la meitat de totes aquestes habilitats estaran solucionades. Això que ens sembla ciència ficció, en realitat estarà sols. Aquest és un robot que vam trobar a Corea una vegada que vam ser en una conferència i ens el veiem com un robot humanoide. A mi em serveix per preguntar-vos si realment és un robot. Humanoide sí, no? Perquè sembla que té cap, té braços, té una cama aquí, veieu? Li ha posat una bamba perquè sigui més simpàtic. És un robot? Algú sap què fa falta per ser un robot? Bueno, jo us aviso que no es posen d'acord ni els organismes internacionals en definir la paraula robot, per tant és molt complicat. Però la idea és que ha de tenir com a mínim 3 graus de llibertat, és a dir, ha de poder moure's a l'espai com a mínim 3 graus diferents, ha de reaccionar al que passa a l'entorn, aquest robot reaccionava perquè quan aquest senyor que tocava la bateria canviava de ritme, el robot també canviava de ritme autònomament. Ha de ser reprogramable, això és molt important. Les rentadores també són reprogramables. Per tant, moltes vegades la diferència entre el que és robot i no és robot és una mica difusa, depèn del sentit comú. Val, ja posant-nos a parlar de robòtica humanoide, tenim moltíssims problemes, però anem a veure com s'han anat solucionant al llarg del temps. Vam començar amb una cosa així, als anys 80, i al final hem acabat amb una cosa així, al 2000. Veieu? Aquesta és l'evolució exemplificada en una sèrie de robots, que és la de Simo, que fabrica Honda, que és molt famosa. Veieu que cada vegada no hi havia torns, perquè caminar era molt complicat, cada vegada el que es necessitava per caminar era més gran, fins que va arribar un moment que vam dir, vale, ara ja podem reduir les bateries, ara ja podem reduir el poder, la potència de càlcul, ja podem augmentar molt amb menys espai, i per tant som capaços de començar a posar el torns, les bateries de moment estaven aquí darrere amb aquesta motxilla tan grossa, segur que el següent el van fer més petitó perquè així es consumia una mica menys, necessitava una mica menys de bateries, i el nou ja gairebé no porta res a l'esquerra, ja està tot bé. Aquesta és l'evolució que hem seguit. Tota aquesta evolució de gairebé 30 anys ha servit per desenvolupar, bàsicament, caminar. Prou. La Simo fa molt que s'han fet coses a més de caminar. Ara corre i tot, ara veurem. Aquest és el robot que es mou, veieu? Aquest robot el vam veure també a Eindhoven, que feien demostracions. la gràcia és que ja no només camina, sinó que corre. Corre a 7 km hora. Aquest és el rècord mundial de córrer de Ruba. Veieu? Com us deia, encara porta motxilla. La motxilla ja és més adequada, més petitona. I el robot té altres capacitats. En el cap, a darrere del casc, té moltíssimes càmeres i moltíssims sensors, no veieu que corren davant i darrere. Una cosa important és que sigui capaç de fer servir coses humanes, això és el que veurem ara. Bueno, ara salta el coix. Aquí l'estoneta amb els dos peus. Penseu que això és producte d'una recerca de 30 anys. No és tan senzill. I el que us deia, si vol aquí dintre, té tota una sèrie de sensors, de càmeres, que li permeten entendre l'entorn i ara veureu fer servir coses humanes. Per exemple, estirar un carreró. Jo, de casa, i voldria dir-li a l'Alcim, escolta'm, vés a la cuina i porta'm el carretó que s'hauria deixat, doncs, les pastilles que anava a prendre. Volta a la cuina, torna, i el que s'ensenya en aquesta demostració és que és capaç d'obrir el recipient i col·locar en aquest cas suc a dintre del robot. Una cosa que heu de fer quan veieu vídeos d'aquests és pensar quina part d'intel·ligència hi ha darrere i quina part d'enginyeria hi ha darrere. Per poder fer això, la Simo té 3 dies de calibració de l'entorn, d'acord? Arriben a un lloc, necessiten 3 dies per posar-ho tot a punt. I fixeu-vos que això és de color verd exactament a sobre d'un fons que era de color blanc, a sobre d'un lloc. El moviment que fa posa tot a la lloc, no em posa només una mica d'aparent de si el pot estar buit o ple, perquè això no ho veu, etcètera, etcètera. De manera que penseu que quan veieu vídeos de robòtica i veieu, ai, mira que bé, ja som capaços d'agafar ampolles i bucar. No, no som capaços d'agafar ampolles i bucar. Som capaços d'agafar aquella ampolla amb aquella mica de recipient i fer exclusivament aquella operació. Els americans han agafat una altra via ben diferent que els japonesos han caminat i una gent que es diu Boston Dynamics té una sèrie de robots on el fet de caminar, en comptes de ser molt intel·ligent, que és el que fa la Simo, és completament reactiu, com els animals. Llavors el robot d'alguna manera té sensació de l'equilibri que té i va posant els peus, més o menys allà on li sembla, per no caure. Això és un robot que es va fer per l'armada americana per provar els trajos antibiològics. És un trajo antibiològic per provar que realment podies fer moviments i no es trencaven i tenien resistència i tot això, en comptes de tenir un senyor allà dintre repetint això 50.000 vegades fins que el trajo es trencava, van fer un robot que ho fes. Perquè ells poden. I això és el que van fer amb aquest robot. És res, exclusivament per això. Fem moviments i el que s'està provant és la resistència. El trajo no es trenca. Amb aquella base, de totes maneres, van continuar pensant i van dir, això que hem fet està bastant bé, anem a fer un robot que pugui fer més coses. I la següent cosa que van fer, sobre la mateixa base li van dir Atlas, que és caminar sobre aquest tipus d'entorn. Hem vist que és una de les proves que havia proposat l'ARPA. I caminar sobre aquest entorn no és tan senzill, eh? Molt bé. La següent és aguantar l'equilibri. Veieu? Els venen aquí, el fan aguantar l'equilibri i el robot aguanta l'equilibri. Aquesta és la idea. Per què és important això? 5 minuts? Què me dius ara? Bé, per què és important això? Perquè no volem que el robot ens caigui per sobre. Per tant, això és molt important. Molt bé. A Europa també hem fet investigacions d'aquest estil. Aquest és un robot que el que volem és que sigui suau. Que quan xoquem amb el robot, que quan el robot ens dona alguna cosa i l'estirem una mica, en realitat els robots són rígids, no volem que sigui rígid, volem que el robot sigui dòcil. I aquesta recerca, veieu, és perquè el robot es comporti de manera dòcil. Fixeu-vos que això és en estàtic, eh? El robot es comporta dòcil en estàtic. El que hem vist abans, el robot reacciona per no caure. Són dues aproximacions diferents. Aquest és una altra recerca, i el que es fa és ensenyar el robot, aquest és un de robot comercial, a fer tasques, veieu? Se n'està demostrant, l'operador té un aparell que es pot traquejar en l'entorn i el que fa el robot és aprendre el tipus de trajectòries que ha de fer per fer una tasca. Llavors fa la tasca, agafa i intenta tallar la paret amb una eina. Al final, després de 50 o 60 vegades de provar-ho, el robot aprèn i ho fa. Aquest és un robot de la NASA i en realitat és el robot que tenim ara mateix en un entorn de veritat, està a l'Estació Espacial Europea. Després, si voleu, us puc explicar què està fent realment allà. La idea és que a l'Estació Espacial Europea s'han de fer moltes tasques que són repetitives i moltes tasques que estan molt determinades. Aixecar botonets, apretar, posar un codi de no sé què, etc. Per tant, la destresa de manipulació és molt important. Veieu? Aquest robot és capaç de fer aquest tipus de tasques, però també és capaç, a l'Estació Espacial Europea no hi ha portes, tot són roba. Llavors és capaç d'agafar la roba, treure-la per obrir el calaix, agafar el que hi ha dintre i teòricament és capaç de tornar a tancar. No? Si has de tornar a tancar, el que ha de fer és tornar a mirar on està el rivet, perquè no se li escapi, i llavors amb el rivet posar-lo. Ja veieu que això requereix molta habilitat manual. De totes maneres, encara que això sembli... Encara que sembli que tenim robots molt grans, hi ha una conferència molt important que fem en robòtica, que és Humanoids, perquè veieu, el millor que es va presentar a Humanoids, que van considerar tot el que era el millor, era aquesta mà. Això és el millor que la comunitat va presentar l'any 2012 com a avenç científic. És una mà que de moment està telecontrolada, però de l'arquitectura mecànica de la mà. Bé, jo vinc de l'Institut de Robòtica, fem recerca en tots aquests temes, en temes de percepció, en temes de moviment, etcètera, etcètera. Us volia parlar una mica de la robòtica del futur, però em sembla que m'he quedat sense temps. Per tant, s'ha acabat. Fins aquí. No sé si tinc temps perquè algú pregunti alguna cosa o ho deixem per després.
Com que anem tan estrictament sobre temps, si vols una pregunta ràpida podem fer, però resposta ràpida.
De moment no es plantegen la història és aquesta, però el que es plantegen és prova a prova. El robot no ha de solucionar-ho tot de cop, sinó que cadascuna de les proves l'ha de fer. Llavors el robot ha de ser capaç de posar escales. Llavors,